Bueno, i si dimarts passats vam parlar de lo que és el planeta Terra, que té 4.500 milions d'anys i se presumís de que n'hi ha vida des de fa 2.400 milions d'anys. Vam parlar de planetes, d'exoplanetes. Pues avui, una setmana després, tenim amb nosaltres a Juan Carda, ell és científic. Molt bon dia, Juan.
Bon dia.
I anem a parlar d'esta carrera que n'hi ha espacial i de la futura colonització dels planetes.
Efectivament. L'altre dia, que m'has fet molt bé este xicot de resumen, vam estar parlant de com se crea el nostre sistema solar, la nostra galàxia, com apareix la Terra en els 4.400 milions d'antiguitat i com se desenvolupa unes condicions, diem, ambientals, i d'on es van parlar, i a veure en les xarxes ho veiem, que diuen que és una loteria, que va tocar una loteria a este sistema planetari i a este planeta que és la Terra, no? Uh-huh. Una loteria en la qual les condicions de vida se donaven i dones, però estem en un procés molt crític, que si se trenquen, pues la vida desapareixerà, i per això vaig ficar dos exemples de desaparició de la vida, com ha sigut Marte i com va ser Júpiter, no? Uh-huh. Dos planetes en els quals se teoritza que podia haver, i ara ho comentarem, que podia haver hagut vida, i que per aquestes condicions de perdre i aquest equilibri ambiental, pues, desapareix. La Terra, van dir que tenia que tindre una sèrie d'elements, com era, en resumen, el camp magnètic, que és el que permetia tindre la gravetat, però també aquest camp magnètic ens permetís també fer d'apantallament per retindre l'atmosfera, l'atmosfera que ens fa com una espècie d'hivernacle, per tindre una temperatura idònea de vida, perquè no desaparegui aquesta atmosfera i no desaparegui els recursos, com els recursos hídrics, l'aigua, que és el fundament vital de la vida, i com ha hagut unes transformacions al llarg dels anys per a que se doni un desenvolupament d'un sistema intel·ligent com és el nostre, no? És a dir, d'haver primer unes cèl·lules que se creien en una atmosfera exenta d'oxigen, i que aquestes cèl·lules després van morir envenenades precisament per l'oxigen que van generar elles. No? Va ser un autosuïcidi. Però va donar lloc a un altre sistema multicel·lular que és el que constituís el nostre organisme, no? En aquesta evolució. Bueno, això és la discussió que vam fer l'altre dia i vam sentar les bases per dir en un exoplaneta, és a dir, què és un exoplaneta? Un planeta fora del nostre sistema solar, que pogués tindre condicions d'habitabilitat, on s'han destacat una sèrie, estan relacionades també, només cal que entrem també en les xarxes d'internet, i veiem que hi ha una relació de planetes extrasolars fora de la nostra galàxia que poden tindre aquestes condicions d'habitabilitat. Lamentablement, la nostra tecnologia encara no ens ha permetit obtindre més informació.
Bueno, almenys no la coneixem.
Efectivament.
Perquè aquesta carrera per conquistar i aquests diners que saben que aposten dia darrere dia, inclús havent passat una pandèmia, sabem que el futur de les grans el futur de seguint aquestes grans fortunes, sent grans fortunes, és perquè ara aposten per colonitzar, no?
Efectivament, com anem a discutir avui en este ratet que anem a xerrar, pues és una necessitat també per a la supervivència humana. El tindré que colonitzar altres planetes.
Clar, però les grans fortunes, vostè ho mira des d'un punt científic, si ho mira des d'un punt econòmic, o és sempre apostar per les futures necessitats.
Efectivament.
Això és un tir segur, és dir, però tu apostes per lo que en un futur necessitarem i ho tens venut.
Però ara parlarem de que aquestes necessitats ja millor no són les que estem pensant de necessitats.
El comú dels mortals, no?
El comú dels mortals, és a dir, estem pensant a millor en obtindre uns metals preciosos, la conquista d'un planeta que fora or, o n'hi ha un exoplaneta que se suposa que és un diamant, tot l'exoplaneta, perquè les condicions de pressió en el que està ha confinat i s'ha format tot ell com un diamant.
No, vosaltres així...
I el carbó clar, que n'hi havia l'ha confinat en forma de
pensem
diamant.
Pensem més bé en allò de el maltratament de la terra, que tinguem unes altres necessitats i si buscar viabilitat per a poder albergar vida, no?
Exacte, cada vegada pues, la superpoblació, problemes de superpoblacions, el consum de recursos, sobretot de l'aigua.
De l'aigua. L'aigua
és vital, no? És vital per a la supervivència. I ja veiem els conflictes que se generen a nivell ara de recursos energètics, com el petroli, si te dones compte en el mapa mundial, on se situen, on se concentren els conflictes més importants, on està l'energia. Han vist tot el problema d'Iraq, l'han sofrit, però també estem mirant ara aquestes tensions que s'estan creant en països on hi ha recursos també o de gas o de petroli, com és Ucrània, per exemple, no? Que estan ara les dues potències en tensió, mentre una tercera potència, com és Xina, per lo bajini, va fent també la seva faena
sobretot
de monopolitzar.
Per, claro, sobretot per aquest recurs que és l'aigua, que se sap que serà el futur, la principal font econòmica que tindrem, la gent que tinga aquest poder sobre els trets de l'aigua.
Sí, perquè l'aigua a la vegada també és, com estem donant compte, l'evolució tecnològica no sols per el constituent i la supervivència vital humana, i de qualsevol existència de vida, tal com nosaltres ara la coneixem, n'hi ha que matisar això també, tal com la coneixem nosaltres ara, en aquestes condicions ambientals, m'he referit, n'hi ha que pensar també que l'aigua és una font energètica, i ahí és on vull referir-me avui. És dir, que l'estratègia a vegades ens confundissin o ens confundís, diguem, la majoria dels mortals, perquè estem pensant l'aigua com un recurs vital, no? Que, que ho és, per supost, però també és un recurs vital per a font energètica i per a poder colonitzar i seus puestos. I veurem en la discussió que vaig a fer com les missions està camuflat el tema de buscar aigua, però aigua perquè siga una font de combustible per a desenvolupament de colònies o també per a impulsar les naus espacials que enviem per poder anar d'un planeta a un altre, fer un salt.
Sabem que fa falta, però no és, estem un poc desviant l'atenció per a què fa falta.
L'aigua, com ha dit, pues, deixant a part el tema vital constituent, nosaltres som la constitució més 80% som aigua, qualsevol ésser viu. Tenim que dir que a part nosaltres trenquem la molècula d'aigua i obtenim hidrogen i oxigen. L'hidrogen és un component molt important, és de les energies que avui en dia estem parlant de més límpies i de més potencialitat. Per tant, el tindre en recurs aigua, a part de permetir-nos viure, també ens permetirà o dissociar-la en hidrogen i oxigen i obtindre el component necessari per a explorar i colonitzar i seus planetes o altres planetes, fer com una escala i d'ahir impulsar un altre coet.
I d'aquesta manera sí podrem tindre aquest recurs que se necessita per a fer aquests viatges que d'alguna manera sospitem que se pot fer nosaltres,
Sí,
que estic segura que...
Ara vaig a parlar precisament d'això
en
aquest tema. Entonces, parlem, agarrant aquesta intervenció que estem fent ara, anem a parlar sobre el que és la colonització dels planetes dins del nostre sistema solar. No cal anar més lluny d'ahir. A mesura que anem avançant en els coneixements tecnològics, científics, pues s'està plantejant ja com una cosa eminent de desenvolupar colònies en planetes i satèl·lites al nostre entorn. Fija't bé que també en aquesta discussió vull destacar temes legals i temes ètics de lo que van a sofrir i si és qüestió de colonització i, per tant, no sols de l'habitabilitat, sinó també d'explotació de recursos. És important el desenvolupament científic i tecnològic per a tindre potents equipos que puguen viatjar, transportar a la gent i edificar o construir colònies, construir vivendes en aquests llocs. Vaig agarrar un exemple, clar, ho podem agarrar, imagina't, només en el nostre sistema solar si n'hi ha satèl·lites i n'hi ha planetes, anem a agarrar-ne un, que servisca un poquet de model per veure els pros i en contres que ens trobaríem. Més que res agarra este perquè és el que està més de moda, i és Marte. Marte sabem que se le denominem el planeta roig per l'aspecte quan l'observem, i l'agarre també com a exemple perquè té unes característiques molt semblants a la Terra, és a dir, té constituïts de roca, té material sòlid, té relleus, té valls, té muntanyes, però fija que té també aigua congelada. I això, que és un planeta que és més xicotet que la Terra, té un problema, i és que, com vam dir l'altre dia, degut a la seva desmagnetització, en un moment donat, va perdre el seu camp magnètic i, per tant, l'atmosfera l'està perdent. Vale? Per tant, hi ha una depressió. Com veurem i analitzarem, la pressió atmosfèrica allí és molt més baixa que la de la Terra. Estem en un trajecte de més de 400 i pico milions de quilòmetres. Ja sí, estem parlant de distàncies que no és com anar d'ací a Nova York ni anar d'ací inclús a Austràlia, a les antípodes. Estem parlant de milions de quilòmetres. Des de Cabo Canaveral se va llançar en juliol de l'any 2020, la missió espacial Mars 2020. I la missió Mars portava en el seu equipament vehicles que tenien material molt sofisticat. És l'equipament més sofisticat que diem l'home ha enviat fora del seu espai.
Estem parlant del 20 de març del 2020 en plena pandèmia.
Efectivament. El material, diguem, més destacable dels que portava era un vehicle que era el rover Perseverance, i en aquest vehicle el van poder amerizar, diguem, en Marte, amartisó seria en castellà la paraula correcta, un 18 de febrer de l'any passat, el 2021. Això és el recorregut d'ell. La part crítica sempre és quan travessa l'atmosfera, no? Això va ser una atmosfera que és molt estreta perquè no té la grossor ni la densitat que té l'atmosfera terrestre, és molt estreta, però eren crítiques, no? Ahí hi ha un procés de calentament per un xoc tèrmic molt important on pot averiar mecanismes de tot l'instrumental de la nau espacial. Però bueno, va ser un èxit i va poder, com a dia, aterrissar, bueno, amortitzar en Marte,
va poder,
per a poder explotar-lo i veure, analitzar aquests materials que té Marte, veure també control de temperatura, condicions ambientals, etc. Però immers està també, en aquesta missió està immers el tema de veure la viabilitat de colonització de Marte, de muntar allí una colònia. Això no s'ha dit en lletres massa grans, ho porten d'una manera més oculta. Fija't bé que en aquest equipament portaven també un helicòpter tipus dron, vull dir, perquè veus la tecnologia punta que s'ha utilitzat en l'Ingenuity, se diu que és el primer artefacte humà que s'ha dissenyat també per a sobrevolar una superfície d'un altre planeta. El Perseverance, el rover Perseverance, això és un vehicle, perquè tinguem més o menys una idea, és tipus monovolumen, que té 6 rodes, que medís prop de 3 metres de llarg, que pesa més d'una tonellà. És, com dia, l'equip més gran que s'ha enviat, i la missió d'ell és analitzar, com vos dia, i també buscar si hi ha vida microbiana i recollir material, mostres, i enviar-les a la Terra per analitzar els seus recursos, com dia, i les condicions ambientals. És, bàsicament, diuen ells, com a principal i objectiu, analitzar la composició geològica de Marte i també veure si n'hi havia senyals de vida passar, han hagut, i també si pot haver existència de vida actualment en les condicions. Bueno, ahir històricament el Perseverance no és el primer vehicle que realment recorre aquesta superfície marciana. El primer, fent un poquet de revisió històrica, el primer vehicle que se va enviar va ser el Sojourner, que és un vehicle sobre rodes, que era la missió que seria la Mars Pathfinder, que estava manejat entonces per control remoto des d'ací de la Terra. I se vehicle se va desplaçar en la superfície marciana, estem parlant l'any 1997, o sigui, en el segle passat. El va seguir l'Spirit, que va martisar en l'any 2004 i que va enviar per primera vegada una foto de la superfície marciana, i després l'Opportunity, que també va xafar el sol de Marte aquest any, i ahir mos diu per primera vegada que en el planeta Roig tal vegada havia hagut aigua. I en 2012 el Curiosity, que va martisar per a comprovar, igual que ho farà ara el Perseverance, si alguna vegada havia hagut vida en el quart planeta del sistema solar. També n'hi ha que dir que en el passat any 2021, recent acabat l'any 2021, ha plegat a Marte una missió de Xina i també dels Emirats Àrabes. Però la missió més complexa és esta que ha enviat l'Agència Espacial dels Estats Units en un gran esforç tecnològic.
O almenys de la que més sabem, no?
I, sí,
la que més dades ens ha donat.
I resalta una vegada més que en el fons de l'operació està l'estudi d'una possible colonització humana de Marte. També vull dir, en un reconeixement a Espanya, que ahir també ha portat en esta missió última de l'Agència Espacial dels Estats Units d'importants tecnologies, com és tres importants dispositius que han sigut fabricats o desenvolupats en Espanya, com ha sigut l'estació meteorològica MEDA, l'antena d'alta garància i la càmera Supercam. I la estació meteorològica MEDA és la que està fent l'estudi més important meteorològic i és un element central de la missió. També estudiaran el pols atmosfèric, com parlarem, n'hi ha molt de pols en suspensió en l'atmosfera de Marte, la incidència de la radiació solar, que té gran influència per aquesta falta d'apantallament del nucli magnètic, i tot això ha sigut dissenyat pel Centre d'Astrobiologia d'ací d'Espanya, en col·laboració d'altres institucions. Com dia, Marte és el quart planeta que constitueix l'ordre, si és la gran d'ordre de distància al Sol. És el segon planeta més xicotet, com van dir l'altre dia, del sistema solar. Sols li seguís el Mercuri, després. Molt s'ha parlat d'aquest planeta, sempre, històricament, i sempre s'ha parlat de la possibilitat que tindria la vida humana de poder sobreviure en ell. En això, hem de tindre unes característiques importants que n'hi ha actualment allà en Marte. Primera són les estacions. N'hi ha quatre estacions igual que en la Terra, però la diferència radica en el temps que duren. La primavera marciana dura 7 mesos i l'estiu en duren 6 mesos. L'otoño, la tardor i l'hivern varien en xicotets intervalos de temps. Recibís el nom de planeta roig pel color del ferro oxidat que té en la seva superfície. Se diu que aquest planeta està en processos d'oxidació per el color justament característic, no? Este, que estic parlant del ferro. Va variant i els tons rojos en més oscurs o més marrons. També n'hi ha que dir que un dia del planeta dura aproximadament com el de la Terra, un poquín més, 24,6 hores concretament. En la Terra, com sabem, és el de 24 hores, mentre que un any és més llarg, equival a 687 dies, quasi el doble que l'any terrestre. Segons dades que aporta la NASA, s'han encontrat signes de que han hagut antigues inundacions, però ara la possible existència de l'aigua està en forma congelada, en forma de gel, i també podria estar en els seus núvols. Se pot encontrar en algunes laderes on pareix ser que n'hi ha aigua líquida que està salada. També n'hi ha que veure que en els relleus Marte té la muntanya més alta de tot el sistema solar, en Riute del Tíber. Té el Monte Olimpo, que s'eleva a més de 27 quilòmetres per dalt de les llanures dels plans. L'atmosfera de Marte és una atmosfera molt lleugera, pensa pèrdua que està tenint. Està composta principalment per diòxid de carbó, majoritàriament, un 95% diòxid de carbó, té un 3% de nitrogen i té un 1,6% d'argon. Té algo de traces d'oxigen, d'aigua i de metà. És prou diferent a l'atmosfera de la Terra, que és bàsicament l'aire oxidant, no? Recentment ha hagut major interès en l'estudi de la seva composició per la detecció d'aquestes xicotetes quantitats de metano que podria significar l'existència d'alguna forma de vida. Com dia, l'atmosfera s'ha anat perdent, és una atmosfera més lleugera, per tant la pressió de la superfície és molt baixa, és aproximadament 1.000 vegades més baixeta que la de la Terra. Varia des de superfícies altes a baix, per dalt estaria a 36 pascals i en les llanures estaria a 1.155 pascals.
Ens quedem així, anem a una pausa de publicitat i tornem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía. Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Naluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.naluframe.es.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bueno, recordem que estàvem en el planeta Marte i allí continuem, Juan, quan vulga continuar.
Pues sí, bueno, hem quedat en les condicions climàtiques i ambientals de, en la superfície de Marte, en què comparativament hi ha una pressió moltíssima més baixa que en la Terra, per aquesta falta de capa atmosfèrica, de la densitat de la capa atmosfèrica, i un clima que també és molt variable entre el dia i la nit. És un terreny que té baixa conductivitat tèrmica i per tant és al tindre aquesta falta de capa que fa d'invernacle, com s'ocorreix així en la Terra, per tant un clima en general molt gelat. En la superfície, depèn de la latitud i de l'estació, pot variar des de menys 55 graus fins a temperatures de 20 graus en l'equador i en zones d'estiu. També està sotmès a tormentes d'aire en què alça molta pols en suspensió. Falta aquesta densitat ambiental, alça moltes partícules en suspensió.
Podríem pensar en com una tormenta en el desert, no?
Sí, però a un nivell planetari.
Ja.
O sigui, una tormenta que sí, la veiem en un desert, en una àrea geogràfica localitzada, imagina-te-la en tot el planeta.
En tot el planeta.
És molt més gran. També que una condició ambiental de cara a la possible colonització és lo de l'atmosfera que s'escapa a l'exterior. Se calcula que se va perdent entre 1 i 2 quilos d'atmosfera per cada segon. I això ocasiona el vent solar, que no fa de paraules el camp magnètic com ho fa a la Terra, que molt desvia. No? Uh-huh. Entonces arrastren aquesta atmosfera i s'escapa, no? Sense més qüestió. Marte podria ser, m'ho imaginem, com el nostre planeta Terra, però des de fa milions i milions d'anys. N'hi ha que tindre en compte l'evolució de tot el sistema solar, i ho vaig repetint aquestes xifres, de que té més de 4.000 milions d'anys. Per tant, podria haver estat habitat Marte durant aquest temps? Podríem aventurar a dir que sí, eh? I podria haver sigut habitat per una espècie similar a la humana? Se podria imaginar també que sí, però el problema és com ho podem saber, d'una manera més científica, perquè la matèria no se manté eternament. Si deixem la Terra tal com ara, en tota aquesta construcció, la civilització, la deixem congelar, i tornarem d'ací 1.000 milions d'anys, segur que no trobaria ningun rastre de la nostra civilització, com podien ser els plàstics, com podien ser trossos d'edifici, tot això s'hauria desmoronat en forma de pols. Per tant, tota la matèria s'ha transformat en pols i és difícil poder reconèixer la possible existència d'una altra civilització en milions d'anys. Per tant, seria algo espectacular que a través de les exploracions se podria encontrar, si, diguem, en la profunditat, que estiguera fossilitzat algun ésser similar a l'ésser humà. Això seria impressionant. Mm-hmm. Anem a parlar ara de lo que poden ser tentatives de colonització de Marte. Uh-huh. I vull agarrar un exemple que és espanyol, perquè hi ha gent que nosaltres a vegades no mos sabem apreciar. N'hi ha tentatives des de ací a Europa, ha sigut un projecte que se dia NUA, que és una ciutat que s'ha projectat en Marte, que poguera estar en funcionament a partir del 2054. Este és un projecte, com ha dit, desenvolupat per espanyols, per un estudi d'arquitectura, i va ser un dels nous projectes que se van seleccionar basant-se en la sostenibilitat que tinguera, en què se detallen les ciutats que se anen a construir, el seu volum, la seva subsistència, el seu cost. Vull dir, un informe molt complet. El projecte que se va presentar el passat 17 d'octubre de l'any 2020, uh-huh, en una convenció de Mars Society, però lamentablement al final no va ser el guanyador. Crec que va ser el MIT, un projecte que va representar el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units. Els condicionaments que va requerir la construcció d'aquesta ciutat era la depressió que estem parlant, atmosfèrica, i això, fijat, i aquests detalls sutils que parlava jo antes, això pot provocar que els edificis explotaren.
Sí.
Pensa que diferència de pressions. La gravetat, que ens pot influir, perquè és un terç aproximadament de la gravetat d'ací en la Terra, i sobretot la protecció de la radiació solar, del raig gamma. Se va dissenyar que aquesta ciutat podia estar ubicada en una muntanya, una tempe immensa, que és un terreno escarpat en l'hemisferi nord de Marte, i que les pròpies roques ajudarien a protegir l'interior de la colònia de la radiació espacial, que està, com dia, desprotegida pel camp magnètic i de la baixa pressió atmosfèrica. Això podria donar un terreny per atendre una població de 250.000 habitants. Destaquen estos estudiosos de NUA que la capital podria tindre 5 ciutats allà en Marte, i podien mantindre al redor d'un milió de persones, d'habitants. Per això se dissenyarien naus que podien estar traslladant gent, es començarien en viatges hasta 1.000 persones en un trajecte, i al final Marte la colonitzaríem d'aquesta forma. El que sí que n'hi hauria que veure és no passar-se de la superpoblació, per a la sostenibilitat. El màxim, ells diuen, d'uns 100 milions d'habitants podien habitar en Marte. Per què? Perquè l'aigua n'hi ha que es treu de l'atmosfera i no n'hi ha molta. La construcció és dient que estaria ja preparada en l'any 2054 i acabar-la, tota la colonització, en l'any 2100, antes que acabi el present segle. Seria una ciutat construïda d'una manera de disseny vertical, en verticalitat, n'hi ha sales, pisos connectats, en túnels, en ascensors, i també tingueren oficines, espais verds, que tinguin un confort. Distribuïen al voltant d'uns 32 metres per
persona. I la possibilitat de que tot això siga una realitat és més realitat ara ja? És a dir, estem parlant de que això és un... el que se pensa en un futur, però això ja és una realitat?
Bueno, estem en ello. Això era un projecte que al final no va ser aprovat, com ha dit, però sí que t'està dissenyant que era un dels nou projectes que s'havien presentat.
N'hi ha algun projecte que s'ha aprovat?
Ara vaig a parlar d'un altre que estan fent els Emirats Àrabs, perquè veges les inversions estan fent, però este s'està projectant així en la Terra per agarrar el model i fer-lo allí.
I què li pareix si mos ho conta la setmana que ve?
Com vulgueu.
I podem disfrutar de tots aquests detalls que mos perdríem si ho fem ara de pressa i corrents, no?
Sí, simplement, si vols dir que per acabar este projecte me queden dos linietes.
Pues acabem este projecte.
Vull acabar de que ahir s'havia estudiat com se produïa l'energia a través de panels solars en l'exterior d'aquestes muntanyes i també se construirien invernacles per a poder cultivar i tindre un hàbitat. La gent no la pot tindre, la tancar i tapar, perquè tinguera també, diguem, llum. Respecte a l'alimentació, és algo curiós també, pues, a part dels cultius propis, tindria que ser bàsicament també en base a insectes i carn sintètica, perquè ocupen, tenen un factor proteínic molt alt, però ocupen poc espai. Els viatges durarien, se farien cada 26 mesos, se podien projectar viatges, i el preu el van estimar ells que costaria 250.000 euros. Tampoc està en tots els bolsillos, això.
Juan Cardal, l'emplacem per al dimarts que ve, si vol vindre a acabar de contar-nos més projectes que em pareix a mi, almenys, molt interessant. Moltes gràcies per haver estat així.
Però, Nara, és un plaer, com sempre.